Molt bona tarda, sigueu molt benvinguts a aquesta primera edició de Girem al Món, el programa del Prat Ràdio que comença avui en col·laboració amb entitats del Prat de l'àmbit de la cooperació, la justícia i els drets humans. Jo sóc la Neus Macías, periodista i col·laboradora d'aquesta casa des de fa molts anys, però la meva veu us acompanyarà només avui. A partir d'ara volem que aquest programa el presentin els alumnes de quart d'ESO que triïn aquesta opció dins el seu currículum en les activitats de servei comunitari. Seran ells els que decideixin els continguts de l'espai, els que redactin el guió, escolleixin les músiques i també presentin. Serà un cop més al 91.6 del Prat Ràdio. Aquest projecte tracta d'incorporar els joves a la construcció d'un futur millor on la solidaritat i la cooperació tinguin una importància cabdal. I aquest espai radiofònic els donarà l'oportunitat de reflexionar sobre una realitat que sovint només veuen a les notícies i sobre la que potser no han tingut temps d'aturar-se a pensar. Per parlar de com s'ha construït aquest projecte i quins són els valors i objectius que té, avui passaran per l'estudi diverses persones implicades en la gestació de Girem al Món. En primer lloc, tindrem amb nosaltres el Quim Bartolomé, tinent d'alcalde de Serveis i Ciutadania de l'Ajuntament del Prat, i la Isabel Camón, tècnica de Ciutadania, Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans. Amb ells parlarem sobre com aquest programa de ràdio vol fomentar valors com la solidaritat i l'educació, tan fonamentals en les prioritats d'aquest consistori. Parlarem sobre com ha evolucionat el concepte de cooperació al llarg dels anys i com canvia la mirada. I la Isabel ens explicarà el calendari de les jornades del Prat al Món, que avui dimecres comencen i que es desenvoluparan al llarg del cap de setmana. Continuarem amb la presència de la Gemma Vicente i la Mònica Lorente. Elles dues són professores de secundària a l'Escola Mare de Déu del Carme, un dels centres educatius que s'ha adherit a aquest projecte i on els joves ja han conegut les possibilitats que Girem al Món els ofereix. A més, la Gemma i la Mònica formen part del grup Motor perquè són membres de l'ONG Procarde. Més tard s'incorporaran a la tertúlia altres membres del grup Motor d'aquest programa. Són la Sònia Joaniquet, d'Àfrica Viva, la Carla Fernández, de la Fundació Esperanza, i la Sally Revuelta, de Sindicalistes Solidaris. Amb elles parlarem dels referents dels adolescents en el món de la solidaritat i la cooperació, de com els mitjans de comunicació tracten les notícies referides a aquests temes i ens donaran algunes recomanacions de pel·lícules que ens ajudin a veure el món amb una altra mirada. Aquí comença Girem al Món. Doncs en aquest primer programa de Girem al Món tenim amb nosaltres el Quim Bartolomé. Ell és el tinent alcalde de Serveis i Ciutadania. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I a la Isabel Camón, és tècnica de Ciutadania, Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans.
Benvinguts. Hola, bona tarda.
Doncs, Quim, m'agradaria saber la valoració que fa l'Ajuntament d'aquesta iniciativa que combina valors que aquest Ajuntament proclama, com són la solidaritat i l'educació. Esteu molt implicats en educació i en solidaritat i fem una mena d'unió d'aquests dos valors.
La veritat que sí. Vull dir, quan arribo a Ciutadania fa un parell d'anys, deixant ara una mica el Covid pel mig, doncs primer el que intentes és situat, no? I al moment que et situes, encabat, intentes allò de trobar si ets capaç de proposar idees noves després de tants anys. I després també amb el treball ja fet dels meus companys de grup, que em sembla que són tres que han passat abans que jo, o quatre, dic que estem treballant encara conjuntament. Segur que des de l'inici de l'Ajuntament, doncs encara podríem dir que l'Àlex hauria ser el que va iniciar tot això, però amb el David, amb l'Anna, amb l'Alba, la veritat de que quan has anat treballant és molt difícil que arribi un regidor i li pugui donar el tomb, no? Al final és una miqueta de continuïtat, però sí que és veritat que vols intentar posar una mica de la teva manera de ser. I la Isabel, que aprofito, ja que com sempre són aquestes coses, no?, de que sempre s'ha d'aprofitar d'agrair, amb la seva implicació, la immersió que em va fer sobre tota la feina que es feia, però també a la vegada pues, intentar trobar això de què podríem fer o què milloraríem durant aquesta legislatura. A mi una cosa de les que em preocupava molt, i ho dic personalment pel fet aquell de que a partir d'aquesta idea potser és el que ha anat sortint tot el tema, és com expliquem a la gent pues, el tema de la solidaritat, com expliquem a la gent el que representa la cooperació, com expliquem a la gent el que són els drets humans, perquè al final tenim tantíssima informació que potser no l'acaparem o no la podem acabar de reflexionar. I aprofitant a tot el tema educatiu, com sempre voldríem que tots els nostres joves, infants i joves, sapiguessin de tot, però és quasi bé impossible. Un dia em sembla que era en una de les reunions, sortia allò de dir, bueno, al col·le haurien de fer pues, parlar de cooperació, al col·le haurien de parlar dels tanatoris, al col·le haurien de parlar de les presons. I un va dir, bueno, però que sumen i resten, i que hagan lenguaje, i que hagan... Perquè és cert, és això, no? Però aquest filó que parlem del tema solidari, del tema de la cooperació, crec que és un bon inici i és una cosa que pot enganxar. I aquí és on t'han profunditzat i ja et dic, estem en aquesta línia de poder entendre que per aquí, una hora de tant en tant, de parlar de solidaritat, de cooperació, la solidaritat la pots començar a casa teva, al barri, aquest dematí l'idea a la Issa, no? De quin missatge hem d'enviar aquest any des del Prat al món, aquest canvi inclús de nom, no? Hem canviat el Prat solidari per al Prat al món, i el missatge és que, és veritat, hem de ser solidaris amb els veïns, a casa, amb la família, amb els amics, amb els veïns, amb la teva ciutat, però també ens hem de recordar de tot aquest món. I tot això, si ajuntem educació i propostes, idees i professionals que en saben primer d'explicar-ho i de com es pot fer, doncs crec que és la fórmula perfecta, no? I així estem.
I aquests joves que facin d'altaveu també, de tot el que aprenguin.
Per suposat. De fet, l'experiència, almenys a mi, també, i em sap molt de greu a vegades que allò que parles quan dius el que passa personalment, però com que sí que impacta, la regidoria anterior que portava policia, si hi ha una cosa que em va ensenyar moltíssim i que em va fer pensar que era molt important, era aquest teatrillo que fèiem a la setmana de mobilitat, a on explicàvem els accidents, què representava un accident, que un pare a les 12 de la nit, a les 4 de la matinada, rebés una trucada que el seu fill té un accident. Doncs, al final, aquestes fórmules són les que arriben. Aquestes fórmules són les que... I amb aquests temes, ara, doncs a les escoles, al final, és el que tu pots fer. La ciutat defensora dels drets humans, que per cert, ahir vam de fer la lectura de la declaració a tots els ajuntaments que participem des de Catalunya, gent que lluita per defensar el medi ambient, per defensar els drets LGTBI, per defensar els drets... Vaja, gent jove i gent no tan jove, gent que hi ha dedicat tota la vida. Quina millor manera de que ells mateixos siguin el que els hi puguin explicar als nostres joves amb una edat adolescent on s'entén ja tot el que costa, el que aquí sembla que sigui normal. Aquest és el gran impacte.
És un bombó de regidoria, Quim.
És un
bombó. Serveis i ciutadania. Parlaves ara que venies de policia, arribes a serveis i ciutadania.
És un bombó,
la veritat. Contacte amb la gent, que és un tema...
Qui em conegui sap que... Igual que em va passar a la primera legislatura, que la gent deia, aquest que ve de la cultura, no? I em van dir, què farà manteniment? I tothom va veure de seguida que de dir, hòstia, li han clavat la regidoria. Aquesta, no sé, sembla com quasi també com un premi, no? Perquè, a més, tinc una sensibilitat sobre el tema tothom diu, ostres, però és que tens moltes sensibilitats. Bueno, pues sí, les tinc, les tinc. Soc molt sensible a la diversitat funcional, a casa ho han patit, ho han viscut. Sí, tinc molta d'això a la gent gran, vull dir, has tingut els quatre avis i veus tot el que pateixen, veus les residències. Convivència i civisme, la policia m'ha ajudat molt, que la clau de que la ciutadania funcioni i que les ciutats funcionen és la convivència i el civisme, i que tenim que suportar un tant per cent d'incívics que no ho fan tan bé, i hem de conviure. Vull dir, cada àmbit me dona una oportunitat de treball fantàstica.
Molt bé, passem ara a parlar amb la Isabel. Dèiem que el Quim es va fer càrrec d'aquesta regidoria, sí, de Serveis i Ciutadania el 2019, quan va haver-hi el canvi de cart i pas. Sí. Quant de temps porta la Isabel a l'Ajuntament i concretament a aquesta àrea?
A l'Ajuntament porto 41 anys i en concreta cooperació porto 10 anys. I són 10 anys que m'han canviat la vida. O sigui, jo havia estat a diferents, no molts, però diferents departaments de l'Ajuntament, i la veritat és que diré que el departament que més m'ha canviat la vida ha estat cooperació. Per què? Perquè cooperació canvia la mirada. Com deia el Quim, ara quan feia un repàs dels diferents programes que hi ha a la regidoria de Ciutadania, cooperació és un resum de tot d'ells. O sigui, reuneix tot això. Per què? Perquè es basa en els drets humans. Es basa en els drets humans i es basa en eliminar les desigualtats. I, per tant, és un programa eminentment ciutadà i d'aplicació, diguéssim, a la gent del nostre municipi. El que passa que no es limita al nostre municipi, sinó que amplia la mirada i mira arreu del món. I aquesta és la diferència de que quan tu t'estàs plantejant un dret, t'estàs plantejant una forma de viure, o estàs demanant per a tothom. Jo sempre li dic que el nostre lema és, tot i que sigui una mica utòpic, és una sola humanitat. Vull dir, hem de demanar els mateixos drets que demanem per nosaltres, hem d'ampliar la mirada i dir que el mateix dret a l'educació té un infant d'aquí que un infant de qualsevol lloc del món. Per tant, canviem la mirada totalment.
I és aquesta mirada la que volem també que ampliïn els joves, als que va destinat a aquest projecte.
Exactament. Hi ha hagut un canvi de paradigma molt important. La cooperació ha passat de ser una cooperació assistencialista en la que ajudàvamos. La paraula ajudar la volem erradicar, perquè realment sí que és una ajuda, però no, és una obligació més que un ajut, no? És com aquella de ajudo en casa, no, vamos a compartir les tareas, no? Doncs és una miqueta això. Llavors, es va deixar primer aquest vessant assistencialisme, que estem parlant de l'època del Domun i tota aquella època. Després passem a una època de cooperació al desenvolupament, anem a treballar conjuntament perquè tothom puguem créixer, i ara estem en l'època de la justícia global, que la justícia global bàsicament és anem a eliminar desigualtats. Però no mirem un territori, el territori és el món sencer. Per tant, hem de treballar per les desigualtats a Zimbabue i al Prat, les desigualtats a tot arreu, i les desigualtats estructurals, sobretot, i posar l'accent en la denúncia de per què passen. O sigui, no treure'ns la responsabilitat de què passa, però no podem fer nada, sinó que, al contrari, passa i jo puc fer coses. Vull saber per què passa i vull ser activista en aquest sentit. I això és el que volem transmetre al jovent. Que no està tot perdido, que encara podem continuar fent coses i que han de saber la realitat. I per això volem, amb aquest programa, les entitats han volgut, hi ha un apartat de notícies perquè ells comparin i elles com estan les notícies a diferents diaris i veure l'enfocament que dona un i l'altre, quines notícies surten a televisió i quines no. Vull dir, jo penso que és un programa molt complet, amb un exercici molt profund d'anàlisi, d'escoltar també el jovent què és el que vol i li interessa, i a la vegada pues, que ells mateixos vagin avançant.
Parlàvem ara d'aquest canvi de nom, el Quim ho ha mencionat, es diran del Prat al Món, es fan aquest cap de setmana, i volem saber una mica quin és el calendari d'activitats.
Pues mira, el canvi, en resum,
el canvi de nom.
El canvi ha sigut bàsicament perquè es deia el Prat, Jornades al Prat Solidari, ja fa molts anys, i pensàvem que Solidari quedava curt. No és que sigui erroni, ni molt menys, perquè la solidaritat i la tendresa continua estant al mig, però ens hem de basar en els drets humans, en la pau i en la justícia global. De fet, ara, com deia el Quim, que li preocupa molt explicar el perquè de la cooperació, s'estrenaran unes càpsules el dia 13 al Cinema Capri, que són quatre càpsules formatives, però que estan totes lligades perquè al final tenen relació. I la primera d'elles és: què és la justícia global, què són els drets humans, què són els objectius de desenvolupament sostenible, i quan coneixem aquestes tres coses entendrem el perquè de la cooperació. D'acord? Llavors, el programa aquest any està, bueno, també una mica limitat pel Covid, encara que estem millor, però no podem fer tot el que volem, i començarà el dia 13 amb un webinar que pertany al capítol, diguéssim, de Ciutats Defensores, que coincideix al mes d'octubre. Tindrem un webinar amb la Leira Bay, que és una activista de Guatemala, sobre drets mediambientals. Això serà la CIS online, no cal inscriure's, només entrar a la pàgina web i connectar-se a YouTube. El dia 13 també, a les 19:30, s'inauguraran les jornades al Cinema Capri, una sessió gratuïta, com ho fem sempre, i també farem, doncs això, veurem les càpsules, un vídeo d'entitats, i també la pel·lícula Caramel, que és una pel·lícula, jo al meu entendre, preciosa, eh? Segur que us agrada i que, bueno, apropa cultures i toca el tema de cultures i dones. El dia 14, al Cinema Capri també, hi haurà el Cinefòrum o la projecció de la pel·lícula Cafarnaüm, que també és una pel·lícula de denúncia.
És molt frapadora, eh?
Molt, molt. Per resumir, és un nen que denuncia els seus pares per haver-lo portat al món. O sigui, a partir d'aquí podem veure com quin món tenim, no? I analitzar. Aquestes dues pel·lícules han estat a proposta de les entitats de cooperació. Després, el dia 15, que és divendres, comença una exposició al Centre Cívic Ribera Baixa, que és de Los Chenos Guaracos, és sobre la diversitat i la diàspora del Salvador. És un projecte que ha fet el Fons Català amb Ruido Foto, que són uns fotògrafs molt potents en tema de fotoperiodisme, i també participarà ASCA, que és l'Associació Salvadorenya en Catalunya. Estarà entre el 15 d'octubre i el 2 de novembre. I llavors ja passem a la festa. La festa aquest any, per primera vegada, hem intentat trobar un espai de confluència amb el Festival Esperança, perquè al final tant ells com nosaltres estem treballant valors comuns i s'han de sumar públics, s'han de sumar recursos, s'han de sumar estratègies. Llavors iniciem aquest any una primera experiència en què el Festival Esperança descentralitza dues activitats seves a la Festa del Prat al Món. La Festa del Prat al Món no tindrem les típiques paradetes per tema de COVID, però hi haurà dos blocs. Una primera part que és per infants i joves, que és, bueno, és per tothom, perquè el circ és per totes les edats, però bàsicament un horari més infantil amb contacontes amb els bitxos i contes sobre la pau, i després una actuació de circ. I a partir de 7:45, les 19:30, un concert de Marina. Dic Marina, però diré a continuació, perquè si no potser no ho entendrem, crec que era la solista d'Ojos de Brujo durant molts anys. Llavors, i el dia 17 continua la festa, una delegació, diguéssim, d'entitats estarà al Parc Nou i també farem un compte a comptes en el marc del Festival Esperança. Això ha sigut l'espai de confluència que hem trobat i la veritat, superbé, estem treballant conjuntament i molt bé. I el dia 19 hi ha la segona webinar, Reinaldo Domínguez, de Honduras, que també és online i també és mediambientalista. Després tenim una sèrie d'activitats a les escoles de Ciutats Defensores, però que estan tancades a l'alumnat de les escoles. Per tant, no us les explico perquè no són de lliure accés, però aquestes sí.
Molt bé. Doncs parlaves abans de les càpsules que es faran públiques al Capri. Nosaltres les donem ara en primícia, sí, en aquesta primera edició de Girem el Món, i les anirem sentint al llarg del programa. Comencem amb la de Justícia Global. La sentirem ara i acomiadem els nostres primers convidats d'aquest primer programa de Girem el Món: el Quim Bartolomé, el tinent d'alcalde de Serveis i Ciutadania, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
I la Isabel Camón, ella és la tècnica de Ciutadania, Cooperació, Justícia Global, Pau i Drets Humans.
Moltes gràcies per donar-nos aquest espai.
Hem sentit a dir moltes vegades que el món no és just. Però a què ens referim? Quan diem que el món no és just, volem dir que hi ha grans desigualtats. Per exemple, l'1% de la gent més rica té tants diners com el 92% de la gent més pobra. 2.153 multimilionaris concentren més riquesa que 4.600 milions de persones juntes. I a més, moltes d'aquestes persones pateixen gana, malalties, viuen en règims tirànics i són víctimes de tota mena de violència. Són els fills i filles d'una història marcada per l'esclavitud i el colonialisme, que ha derivat en interessos polítics i econòmics a escala mundial. És a dir, perquè alguns països siguin rics, altres han de ser pobres. Per lluitar contra aquestes injustícies, cada cop és més necessària la justícia global. Una justícia centrada a denunciar les causes estructurals que originen les desigualtats, que defensa que totes i cadascuna de les persones han d'estar emparades pels drets universals. I que ja no parla només sobre les desigualtats entre països del nord i del sud, sinó sobre les injustícies entre les persones dins d'un mateix país o entre països. Perquè en un món cada vegada més globalitzat i desigual, la justícia també ha de ser global.
Continuem amb aquesta primera edició de Girem el Món amb altres convidats, tots ells membres del grup motor d'aquest projecte, un grup de persones voluntàries d'entitats del Prat de l'àmbit de la cooperació internacional, la justícia global, els drets humans i la pau, que pertanyen també al Consell de Participació Ciutadana. Tenim amb nosaltres la Mònica Lorente i la Gemma Vicente. Bona tarda.
Bona tarda, Neus.
Elles són membres de l'entitat Procarde, l'ONG de la Congregació de les Carmelites Missioneres i que destina els seus fons a subvencionar projectes de desenvolupament a favor dels més pobres i exclosos. La Mònica i la Gemma són, a més, professores de l'Escola Mare de Déu del Carme, centre educatiu que participarà a Girem al Món. Elles tenen, doncs, la perspectiva dels responsables d'una ONG, però a més estan molt connectades amb la mirada adolescent sobre la que volem posar el focus en aquest programa. Vosaltres coneixeu perfectament com responen els adolescents a les campanyes que feu a l'escola. Com reaccionen?
Normalment la reacció acostuma a ser bona. En general els agrada molt participar en aquest tipus d'activitats que els impliquen i els incentiven, doncs, a donar suport a diferents projectes. Però també és veritat que a mesura que es van fent grans, doncs costa més enganxar-los, no? Suposem que és una cosa, doncs, que va amb l'edat, no? Quan són petitons, doncs tot és molt més fàcil, d'en seguida s'engresquen. Però en general, doncs, com et comentava, l'acollida acostuma a ser molt bona. I també és veritat, doncs, que a l'escola aquests valors, doncs, de la solidaritat, doncs, de la cooperació, els acostumem a treballar des de sempre, no? I els alumnes, doncs, van creixent i van vivint tot això com un fet molt habitual a la nostra escola i no ho viuen com situacions concretes i aïllades, no?
A quart d'ESO és el curs al que s'adreça el nostre programa i per itinerari curricular s'han de fer activitats de servei comunitari. Expliquem què és el servei comunitari i en què consisteixen aquestes activitats que poden desenvolupar els nanos de quart d'ESO, que són al voltant dels 15 anys. Quina edat tindrien?
Sí, 15 anys i per fer els 16 al llarg del curs escolar, per dir-ho d'alguna manera.
Seria el que era abans segon de BUP, no?
Exacte.
Sí, correcte.
El que seria segon de BUP. Doncs mira, ho has explicat tu ja gairebé quan has fet la pregunta, no? El servei comunitari són una sèrie d'activitats que s'inclouen dintre del currículum obligatori de secundària i que tenen com a finalitat, doncs, implicar els alumnes en accions per la comunitat, no? Aleshores, doncs, el poder invertir les seves capacitats, el poder invertir, doncs, tot allò que poden fer en servei dels altres. I en aquest sentit surt aquesta iniciativa.
Es posa nota? O tenen... De quina manera se'ls avalua?
Aviam, nota no té, però sí que és veritat, doncs, que... Per exemple, les entitats el que fan, doncs, és un petit quadern en el que avaluen d'alguna manera la seva implicació i la seva participació, no? Si han estat puntuals, si han acudit amb regularitat, perquè tot i no tenir una nota, com dèiem, doncs, el Departament d'Ensenyament ho inclou dintre del currículum obligatori, no? Llavors s'ha de fer i d'alguna manera ha de quedar constància que s'ha fet amb determinada serietat, no? Llavors sí que també, doncs, des de l'aula, doncs, s'intenta, doncs, fer un treball de reflexió sobre què ha suposat, Llavors, una no tant si no, però sí que es fa un treball, no? Tant a l'aula com a les entitats, òbviament.
I quines possibilitats tenen? Entre què poden triar quan han de fer aquestes activitats de servei comunitari? Mònica.
Doncs mira, ara per ara encara els estem presentant les diferents opcions als alumnes, no? Però a banda del Girem al Món, no? D'aquesta oportunitat de ser protagonistes d'aquest programa de ràdio que els oferirà tantíssimes coses i tan xules, doncs actualment tenen l'oportunitat de participar, col·laborar amb Creu Roja i col·laborar amb els avis, no? Amb Creu Roja ajudant a la campanya de Reis, amb aquesta recol·lecció de joguines que es fan, doncs, perquè tots els infants del Prat puguin tenir una nit de Reis, doncs, com ha de tenir qualsevol nen, i fent acompanyament telefònic amb els avis, no? Amb avis, doncs, que potser estan a casa solets i aleshores, doncs, bueno, fan aquest acompanyament i aquestes trucades per fer costat a aquests llavis.
Aquesta experiència ja es va fer en el curs passat. Girem el Món és la primera vegada que tenen l'oportunitat de triar-lo, però ells ja han fet la del que dèiem de la Creu Roja o de les residències d'avis.
Crec que campanya de recollida de joguines no se n'ha fet. Amb els avis, aquest acompanyament telefònic, si no m'equivoco, crec que es va fer per primer cop el curs passat, i als cursos anteriors, quan teníem una situació normalitzada, doncs l'acompanyament es feia in situ a les residències d'avis. Ja, doncs, passaven la tarda amb ells, jugaven amb ells, xerraven, però clar, la situació de pandèmia ens ha obligat a tots a reinventar-nos i de totes maneres és una iniciativa també molt xula aquesta, no?
Podem explicar que l'altre dia es va fer una xerrada a l'Escola Mare de Déu del Carme. Vam estar diversos representants d'aquest projecte de Girem el Món, jo com a coordinadora del Prat Ràdio i altres membres d'entitats, les ONGs, algunes d'elles també les tindrem avui aquí, i vosaltres veu estar també a l'exposició dels les dues línies que hi ha de quart d'ESO al Mare de Déu del Carme. Com van reaccionar? Vam parlar primer amb uns, després amb altres, se'ls passa un vídeo, quins inputs se'ls hi dona?
El que passa és que, com deia la Mònica, tot just ara encara s'estan presentant les diferents entitats a les quals tenen opció de fer el servei comunitari, no? Aleshores, nosaltres suposem que els dubtes que puguin tenir deuen girar entorn, doncs, de les entitats que puguin satisfer més els seus interessos. Imagino també que també deuen tenir aquest recel de poder-ho fer bé, de que si és el món de la ràdio, aquest pànic escènic que es pot tenir, no? Pel fet de gravar, haver de parlar i inclús, doncs, elaborar ells el guió i estar tan immersos en l'elaboració del programa, no? Hem de tenir en compte, doncs, la veritat és que es tracta d'una oferta molt potent i que demanarà molt d'ells, perquè, doncs, això obligarà a plantejar-se potser a qüestions de coses que els hi pot semblar una mica incòmodes, a les quals normalment no presten atenció, i que, doncs, això deu rondar pels seus caps i bueno, doncs ara van una mica encara en precaució a l'hora de triar l'opció.
Aquesta opció d'activitats de servei comunitari es treballa 10 hores a l'aula i 10 hores de pràctiques, diguem-ne. Les pràctiques seran el programa, fer el programa en si, un programa que serà mensual. En què es treballarà a les aules? Com es treballarà aquest projecte de Girem el Món o fins i tot el que parlàvem de la Creu Roja?
Doncs aquestes 10 hores no són unes 10 hores destinades en principi, en concret, a treballar un dels projectes, no? En concret, sinó que són 10 hores que estan pensades a abarcar, doncs, tot el que és la sensibilització cap al que és el servei comunitari, quins són els seus objectius, treballar-ho. Després, la inversió també que es fa, doncs, de les hores en què venen les diferents entitats a presentar, i després, doncs, tot aquest seguiment que dèiem i aquesta tasca de que ells puguin anar plasmant, doncs, el seu procés de com està anant, doncs, la seva experiència, no? Prèvia, durant i després, no? Llavors, clar, tot això, si ho juntem, doncs al final són aquestes 10 hores de treball en general, no? De tot això.
També hem dit que una de les oportunitats que tindran els nois a l'hora de fer el programa és aportar les recomanacions musicals, literàries, que es treballin al voltant dels valors que vol treballar aquest programa, que és com són, doncs, la justícia, la cooperació... i la transformació del món. Hem dit que nosaltres també hem d'oferir alguna possibilitat de recomanació al voltant d'aquests valors i hem encarregat a tothom que vingui que faci una recomanació d'una pel·lícula. No ha d'estar necessàriament en cartellera en aquests moments, però que tingui a veure amb aquests valors que dèiem. Quina seria la de la Gemma i la Mònica?
Doncs, mira, és una pel·li de fa molts anys, però que l'he vist unes quantes vegades, i és d'aquestes pel·lis que no et deixa indiferent, no? I és la de Hotel Ruanda.
Ahà.
No? És una pel·li molt dura, suposo que tots la coneixem, no? Basada en fets reals, en aquell genocidi que hi va haver doncs, a Ruanda, precisament, no? Durant la guerra civil entre els Hutus i els Tutsis. I a mi, doncs, bueno, suposo que com a tothom que la vam veure, no? Va doncs, frapar la figura, no? D'aquell director d'hotel, no? Que, malgrat tot, doncs, és capaç de salvar la vida de mil refugiats, no? Llavors, te n'adones que salvant les diferències del temps i l'espai, no? Doncs, bueno, han passat els anys i encara existeixen, no? Conflictes tan sagnants, no? Com aquell, no? Penso que és una pel·li que val la pena de veure.
I la Gemma Vicente, què ens recomana?
Jo m'aniria potser per la cançó, per una cançó.
Molt bé.
Vale. Per exemple, de Macaco, no? Que és un cantant, és un autor cantant que hem posat en moltes ocasions també per motivar els lemes de l'escola de cada any. Tindríem, per exemple, de la Mensajes de l'Agua, no? Que ens parla de que tots, pues, acceptant les nostres diferències, doncs ens podem unir, pues, davant de les diferents desigualtats socials que existeixen en el nostre món, no? que veiem al nostre voltant. I que ens diu que el que és més important precisament és treballar per afrontar aquestes futures desigualtats que puguin sorgir. I aleshores, bueno, diu una expressió, una frase que diu «Somos una marea de gente», no? Que, bueno, que junta podem aconseguir doncs, salvar, minvar, reduir aquestes desigualtats que veiem al nostre voltant.
Molt bé, doncs esperem que hi hagi algun futur periodista entre els vostres alumnes, algun diamant en brut que descobrim.
És possible.
I que després, quan guanyi un Premi Ondas, per exemple, expliqui que la seva primera experiència va ser a la seva escola i va ser a Girem al Món i gràcies a les seves professores en aquell moment, bueno, la Gemma Vicente i la Mònica Lorente. Així que moltes gràcies per venir. Molta sort en aquest projecte que ara comença.
I moltes gràcies a tu, Neus.
I tant. I moltes gràcies a l'oportunitat, no? Perquè donaves les gràcies a nosaltres. Jo penso que les gràcies han de ser conjuntes, perquè si no això no seria possible perquè ells tinguin aquesta oportunitat.
Molt bé, gràcies també al director d'aquesta emissora.
I tant.
Que ens ha donat
i l'oportunitat. Sí, sí.
Continuem sentint aquestes càpsules del Prat al Món.
El 10 de desembre de 1948 es va firmar durant una assemblea de les Nacions Unides la Declaració dels Drets Humans. Però què són exactament els drets humans? I per què són tan importants? Per començar, la declaració és molt més que un simple full de paper. És un document que ha inspirat un conjunt de tractats internacionals i que obliga els països que s'hi uneixin a complir amb els drets que té tota persona pel sol fet de néixer. És una forma de vida, ja que si coneixem quins són els nostres drets i els de tothom, aconseguirem evitar conflictes i garantirem que una persona d'aquí tingui els mateixos drets que una d'allà, d'allà i de més enllà. Són 30 articles que ens acompanyen i ens fan costat tota la vida. Tots els éssers humans naixem lliures i iguals. Tenim dret a l'educació, a la llibertat de pensament, d'expressió i reunió, a jugar, al treball, a l'oci i la cultura, al matrimoni lliure i no forçat, i, en definitiva, a viure amb seguretat i dignitat. La declaració també estableix drets en els àmbits de l'economia, la política i la justícia. Han passat més de 70 anys des que es van firmar els drets humans. S'han convertit en el document traduït en més idiomes de la història. Però també ha quedat palès que hem de continuar esforçant-nos, perquè tots els éssers humans, siguem d'aquí o d'allà, tinguem efectivament els mateixos drets i pensem que els tenen totes les persones del nostre planeta. I és que no hem d'oblidar mai que la Declaració dels Drets Humans té un preàmbul que és gairebé més important que els seus articles. La construcció d'un món solidari, sense injustícies ni violència, només és possible si totes les nacions i tots els individus ens esforcem a promoure arreu del món els drets i les llibertats d'aquesta declaració.
Doncs s'uneixen a aquesta tertúlia altres components d'aquest grup motor de Girem al Món, tots ells representants d'ONGs que treballen a la ciutat del Prat. Tenim amb nosaltres la Sònia Joaniquet, d'Àfrica Viva, una entitat que treballa a Burkina Faso i Togo fent microcrèdits i ajudes a dones d'àrees rurals. Bona tarda, Sònia.
Molt bona tarda.
També tenim la Sali Revuelta, de Sindicalistes Solidaris, que acompanya processos de desenvolupament de sindicats del sud, drets humans, laborals i sindicals. Bona tarda, Sali.
Hola, bona tarda.
I a la Carla Fernández, de la Fundació Esperanza, que d'aquí no res tenen Festival Esperanza i estaran molt enfeinats ara, la Carla.
Bona tarda, sí, molt, moltíssim. I us esperem a tots al festival, eh?
Exacte. Doncs comencem amb vosaltres parlant de joves identitats. Vull saber com éreu d'adolescents, de l'edat a la que tenen els nanos a què va dirigit aquest programa, nois de 15 anys, de quart d'ESO. Abans ho dèiem amb la Mònica i amb la Gemma, que era el nostre segon de BUP. No sé si... La Carla no, la Carla...
A mi em va pillar ESO ja, jo a quart d'ESO, sí, sí.
La Carla és molt jove. Com us recordeu d'adolescents? Com va començar el vostre activisme?
Doncs... Aviam, jo recordo quan feien BUP o inclús COU, que era l'ESO i el batxillerat d'ara, la veritat és que sí que tenia molt clar que el món era injust, veies imatges per la tele de guerres, de les típiques imatges que hem vist tot, de fam a països de l'Àfrica i tal, i sí que em revelava i em semblava molt injust, però pensant ara, no tenia unes eines, no tenia uns criteris de saber per què passava jo, més enllà de el mundo es injusto, no? I és una de les coses que penso que avui en dia, amb la globalització, amb tot el bo i dolent que té, sí que penso que els nanos o les adolescents poden estar molt més preparats per entendre aquestes injustícies i poder-hi fer front amb un criteri molt més madur del que jo tenia en aquell moment.
Sí, totalment d'acord amb la Sònia. Jo d'adolescent, que fa un temps, soc jove,
fa
però...
Fa molt poc, que tu eres adolescent, Carla.
Però ja fa uns anys, sí que és cert que... veus les notícies i pateixes perquè dius, per què nens que tenen la mateixa edat que jo a l'altra punta del món viuen d'aquesta manera i jo no, no? I sí que és cert que potser et centres més en tu, els teus amics, la teva família i no veus més enllà, no? Jo personalment. I sí que m'haguessin faltat aquestes eines per dir, bueno, com puc treballar o què puc fer jo, no? Sent un adolescent, per intentar equilibrar una mica el món, no? I amb aquest programa crec que podem arribar als nens, als nanos de l'ESO i dir-los, mira, passa això al món i podem fer aquestes coses per canviar-les, no?, una mica, que són coses que a mi em van faltar i que m'hagués agradat molt tenir.
La Sali, a més, és periodista. No sé si a ella li hagués agradat tenir l'oportunitat, ja tenia clara la seva vocació sent adolescent i li hagués agradat tenir un programa de ràdio.
La veritat és que potser jo ho vaig tenir més fàcil. Jo sóc més gran i, per tant, em va tocar viure com a estudiant l'última època del franquisme i, per tant, teníem bastant consciència política. En l'institut anàvem molt a les manifestacions i teníem ja una consciència política i social de que volíem que la nostra societat canviés i millorés i per tant crec que estàvem més conscienciat. La meva generació ha sigut molt més militant i bueno, jo estic des del principi en el tema del moviment sindical, que era un tema molt important en aquella època. Es va aconseguir crear l'Estatut dels Treballadors, el que ara funciona i serveix i és el referent per a tots els treballadors i treballadores a Espanya. I bueno, a partir d'ahir després considero que els joves ara s'haurien d'implicar més, tindre més consciència social i bueno, programes com aquests poden ajudar molt a aconseguir-ho.
Com va començar el vostre activisme? Ja sabem, el de la Sali estava dins l'ambient, diguem-ne, respirava, però va ser d'adolescents, com dèiem, va ser després, va influir el vostre entorn?
Tots no t'ho explicar molt bé. Jo crec que, com la majoria de gent, el primer que vaig fer va ser campanyes molt, de recollida de joguines, de, jo què sé, roba, hi ha una catàstrofe natural o no sé què, i tots sempre hem fet allò amb les parròquies o amb alguna entitat, col·laboracions molt puntuals, no? I sempre havia tingut el neguit de fer alguna cosa més, d'implicar-me més en una ONG, i la veritat és que vaig tenir petites incursions en alguna ONG fins que vaig trobar Àfrica Viva, que és una ONG molt petita i, per tant, necessita que tu estiguis molt activa, i, per tant, no és allò de me'n faig sòcia i dono uns diners i algú m'ho farà, no? Sinó que suposava una implicació directa en els projectes, i això em va semblar molt atractiu perquè és la manera, no?, tocant i pensant i treballant sobre el terreny, de veure fins a on pots ajudar, què pots fer, què no pots fer i quines coses no depenen de tu, sinó que depenen de l'entorn, que és el que, en el fons, no, quan, si parlem una mica del món, una de les coses que surt en aquest programa o sortirà és la justícia, no? I la justícia no és sols, depèn de tu, però també depèn de l'entorn, i dins les ONGs podem fer poqueta cosa, ha de ser una cosa més global, no? Però estar dintre de l'ONG em va donar aquesta possibilitat de veure quines mancances té també la cooperació, de que no, amb cooperació no solucionarem tots els problemes només.
I la Carla tenia al seu voltant gent implicada també? Vas sortir només de tu i vas haver de buscar on volies desenvolupar aquesta faceta?
Jo sí que, de més jove, petita, diguéssim, sí que tenia el gusanillo de la cooperació, i no va ser que em vaig donar compte fins que vaig arribar aquí a l'Esperança, tot l'entorn que tenim, tot l'ecosistema, i farà un parell d'anys va arribar un projecte que va fundar l'Alguer Miquel de Charango, que es diu Casa Terra, que acollim des de la Fundació i acompanyem, que, no, que et dones compte de, uau, no, quins problemes estan, que els veus, però fins que no els treballes no tens clar el que està passant al món, no? I va ser en aquell moment que a mi em va caure el projecte així com a la taula, ei, toca això, i vaig començar allà, uau, no? I a partir d'aquí ja portem 2 anys i supercontents treballant en 2 projectes molt xulos. I d'això em va arribar aquí quan vaig arribar a l'Esperança, que tot és cooperació, solidaritat, economia social, i tot molt encaminat en el que treballem aquí, no?
I quin és ara el major repte d'entitats com les vostres? No sé si això, eixamplar la base, diguem-ne, arribar als més joves, aconseguir socis, voluntaris, o gent també que doni diners, que col·laborin d'una manera, doncs, que puguin sostenir els vostres projectes.
Bueno, nosaltres, com a fundació, lo que pretenem és que hi hagi més consciència, sobretot, i sensibilitzar a la gent. Perquè moltes vegades pensem que el que passa fora no és un problema nostre, no? Perquè no ens afecta directament. Però en realitat tot ens afecta, perquè tots podem contribuir d'alguna manera petita. Si ens unim i fem força junts, sempre podem intentar millorar.
Jo estic d'acord, jo crec que el repte, almenys per la meva ONG o per mi personalment, no és tant que la meva ONG tingui més diners o més socis o més voluntaris, sinó que tots prenguem consciència de que aquest és un problema global, que cal una implicació. Jo crec que és això, el despertar i tenir consciència de que l'important no són els projectes que fem allà, sinó com aquí intentem canviar coses estructurals que influiran en allà i també ens influiran a nosaltres.
Fer una tasca de sensibilització a la societat, que això és molt important. Que hi ha gent que ve als actes que fem per explicar, no, els problemes que hi ha al món, que al·lucina, no? Diu, això està passant, no? Doncs sí, està passant, no? I pues, crear consciència a tota la societat de lo que està passant. Ja no és el que deia la Sònia, ja no són els diners que vulguem tenir o els voluntaris. Nosaltres, per exemple, amb voluntaris no treballem. És més, dir, està passant això i tothom ho ha de saber. Després tu pots col·laborar d'una manera o una altra, aquesta ONG o l'altra, però tingues consciència que el món no és just i que hi ha molta gent com tu que no té les mateixes oportunitats ni drets que tenim nosaltres, no?
I que les petites decisions que tu prens aquí, en el teu dia a dia, o sigui, no grans decisions, sinó les decisions petites d'on compres el cafè o on compres la teva roba o, no sé, on decideixes treballar o no treballar, no només t'afecten a tu, no només afecten a la teva societat aquí, sinó que afecten a molts, molts quilòmetres d'allà, no?
Ara deia la Carla que la gent pregunta, això està passant? Els mitjans de comunicació ajuden a donar difusió d'aquests problemes que existeixen a la societat, de l'arribada d'immigrants, tot això? També han canviat la mirada als mitjans de comunicació?
Jo crec que s'explica menys del que s'hauria d'explicar i també de la manera que es vol explicar. És la meva opinió personal, aquí no parlo com a... És la meva opinió com a Carla, que es podria explicar més coses i amb més profunditat i més problemes que hi ha al món que la gent a les notícies no ho veu.
La Carla explica això i la Sally fa que sí amb el cap, està sí, d'acord?
Sí, jo estic d'acord. A títol personal també penso que moltes vegades la informació es centra en alguns aspectes, però no s'aprofundeixen, perquè jo que sé, per exemple, es va parlar molt del salto aquest que va haver-hi a Ceuta de moltes persones, però aquest no és un problema d'ara, és un problema que ven a succeint fa molts anys i no sé per què, o hi ha conflictes que per lo que siguin són notícies, però és que hi ha molts conflictes arreu del món que encara perduren i dels que no es parlen.
Jo penso que els mitjans tenen una funció d'aparador molt important, que a vegades s'ha de fer amb molta responsabilitat, perquè a vegades posen el foco en un problema concret com aquest de la sal de la tanca de Ceuta, o jo què sé, un salvament a una patera, i de sobte estan una setmana o 15 dies intensament parlant d'allò i se n'obliden. I després hi ha altres... No aprofundeixen una mica el que deia la Carla, per què salten una tanca, per què agafen una patera, no? I aquest és el problema. No s'ha de generalitzar perquè hi ha de tot i hi ha diferents maneres d'informar-se i la gent ha de ser conscient també d'on s'informa i com.
I el problema és que un cop a les notícies no surt, sembla que la gent... aquest problema ja no existe, ja ha passat perquè les notícies no salen, no? Home, no, si la gent és conscient que això segueix passant encara que no surti les notícies, doncs potser canvia una mica la manera de veure el món i de viure.
La Sònia, abans d'entrar a l'estudi, em comentava precisament una notícia que s'acaba de conèixer fa uns dies i és aquesta vacuna de la malària, que importa molt en el context de la vostra ONG que treballa a l'Àfrica.
Sí, nosaltres treballem a Burkina i estem superacostumats, quan hi hem anat, a viure rodejats de mosquiteres, d'antimosquits, etc. No? Però és que la malària, cada any 400.000 persones, especialment nanos més petits de 5 anys, es moren. No? I ara sembla que hi ha hagut una notícia molt important d'una primera vacuna recolzada per la OMS, que té una efectivitat reduïda del 40% només, però que és un petit fil d'esperança, però que és una vacuna que fa 30 anys que s'està desenvolupant, no? I hi ha hagut moments en què ha estat absolutament aturada perquè no hi havia ni diners ni voluntat política per desenvolupar-la, no? Llavors ho compares amb... No es pot comparar perquè són bacteris o virus diferents, no? Però ho compares amb la rapidesa en què de tant en tant es desenvolupen, no diré la de la Covid, però altres medicaments... Mm-hmm. No, la de la Covid és una cosa molt especial que ha passat, no? Però com es desenvolupa un medicament pel mal de cap o com, i bueno, fer la comparació és molt trist, no?
I ara, per acabar ja, volem fer unes recomanacions de literàries, musicals. Dèiem abans que això ho podran fer els nanos, els joves de quart d'ESO, que s'impliquin en aquest Girem al món, perquè tracta de temes que a ells els interessa, sempre que recullin els valors que vol, els que vol aprofundir el programa. Quines són les vostres recomanacions? A veure, comencem per la Sally.
Pues mira, jo recomano un documental que es titula Machines, Màquines, i és un documental, la veritat, bastant impactant, que hauria de veure tothom, que mostra un dia en una fàbrica textil a la Índia, allà on fabriquen teixits dels que nosaltres portem, i veus les condicions en les que treballen i et fa pensar, no? Perquè, no sé, sembla que estiguis veient una pel·lícula de fa segles, no? De com treballava la gent fa segles aquí a Europa, i dius, pues això està passant ara, avui, allí a la Índia, i tu segurament estàs portant roba d'aquesta que estan fabricant en aquella fàbrica, que a més no només treballen homes i dones, sinó també nens. Hi ha molts nens treballant. Us la recomano. No vull entrar en més detalls perquè s'ha de veure.
No facis spoilers.
Carla?
Jo recomano també, és un docu, que es diu Mama Congo, Dones del Cor de l'Àfrica. És un 30 minuts de TV3 i està molt bé perquè tracta un dels projectes que acompanyem des de Casa Terra. Dos companys periodistes que col·laboren amb nosaltres van anar a gravar aquell documental al Congo i mostra la dura realitat de ser dona al Congo, un dels països on és més difícil ser dona, no? És un dels països amb més violacions del món i tracta tot el tema de la dona en aquell país des de molts àmbits i és superinteressant. Els recomanem que el veieu.
Molt bé. Sònia?
Jo també tenia un documental i m'agradaria fer l'incís que hem coincidit amb els documentals, sí. Perquè és, a vegades les notícies, no? Parlàvem abans de com la premsa mira les notícies, no? Pues els documentals és aquell lloc on es pot reflexionar, que és, i penso que el periodisme fa molt bona feina quan fa documentals perquè se'n va més enllà de la notícia de portada de 3 minuts, no? I les causes de la injustícia global s'han de reflexionar a poc, no? I el documental que jo us proposava es diu El retorn, la vida després de l'ISIS, i és un seguiment que ha fet una noia catalana a noies que van occidentals que se'n van anar a ser parelles o viure amb combatents de l'ISIS, no? I que ara s'han quedat en camps de refugiats i amb un limbo legal perquè molts països no les deixen tornar i no són noies musulmanes, moltes vegades són noies angleses o espanyoles que es van convertir a l'islamisme però que no ho eren. Alguns dels seus fills han pogut tornar però elles no, no? I llavors des d'aquest fet ens podem pensar per què aquestes noies van prendre aquesta decisió, què significa l'ISIS i tot aquest moviment islamista radical i bueno, obre moltes portes a la reflexió, no?
Doncs moltes gràcies a la Sònia Joaniquet d'Àfrica Viva, a la Sali Revuelta de Sindicalistes Solidaris i a la Carla Fernández de la Fundació Esperanza que ens han acompanyat en aquest primer programa de Girem al Món. Hem vist només una pinzellada de les entitats de solidaritat i cooperació que treballen al Prat, però són moltes més. I les coneixerem amb aquest àudio que sentirem tots junts ara i que s'ha gravat per donar-les a conèixer en el marc de les jornades del Prat al Món que comencen avui, 13 d'octubre. Gràcies, noies.
Merci.
Gràcies a
tu. Adéu, gràcies.
Soy Anuncia y pertenezco a Cruz Roja del Prat de Llobregat. Trabajamos en diferentes países en cooperación, como por ejemplo Mozambique, Senegal, República Democrática del Congo, Líbano y Palestina. Se han llevado a cabo más de 60 proyectos diferentes.
Soy la Begoña Burguete, apoyé en proyectos América Latina y África. Lo que intenté básicamente es que las personas puedan tener medios i recursos per viure.
Jo sóc la Núria Palais, sóc tècnica de cooperació de Sindicalistes Solidaris. L'Ajuntament del Prat participa en un projecte conjunt, està destinat a empoderar les dones dins de tres àmbits principalment. L'àmbit de la societat en si, l'àmbit sindical i l'àmbit dels llocs de treball.
Sóc la Gemma Vicente i sóc de la ONG Procarde. És una forma de veure que aquesta implicació, juntament amb d'altres persones, pot realitzar-se i pot portar-se a tema amb accions concretes.
Jo soy Mari Carmen Díaz i pertenezco a la asociación El Prat amb el Sàhara. Los objetivos de la asociación es ayuda y básicamente traer los niños en verano. Uno de ellos es que se vea el conflicto desde fuera.
Estoy con una familia de acogida, estudiando. El tema sanitario ahí no es muy avanzado. És un campo de refugiados.
Doncs jo sóc l'Ignasi Peguero, tècnic de projectes de la Fundació Pau i Solidaritat. Ara actualment estem treballant en projectes a Colòmbia, a Tunísia, al Líban i a Palestina.
Sóc Esther Pérez Balanguer i sóc la presidenta de l'associació SUTS. Treballem per transformar. No volem fer un paper assistencialista, no volem fer un paper que ha de ser responsabilitat dels estats.
Jo sóc Aleix Vila, de la Fundació Privada Ramon Martí Bonet. En principi, els nostres projectes són bàsicament dos. Fer arribar, per una banda, tota la tecnologia i materials que tampoc disposen en aquests llocs i formar també a totes aquestes persones que potser estan allà i que també els hi falta formació o la formació no arriba en aquests llocs menys desenvolupats.
Jo me llamo Robert
Chau.
Lo que pasa en Senegal es que no tenemos una política de acompañamiento para los jóvenes. Entonces, no hay trabajo, no hay empresas para ayudar a los jóvenes.
Hola, sóc el Jordi Mata. El nostre objectiu en aquest moment és de, bàsicament denunciar el bloqueig contra Cuba de part dels Estats Units i després també el nostre objectiu és ajudar a canalitzar ajudes materials que ho fem a través de donacions, podria ser de sanitàries, educatives, a través de vaixells enviant cap allà.
Soy María Elena. Salvador viene arrastrando desde los 12 años de guerra civil que tuvimos en los 80, pues una crisis econòmica i social molt gran.
Doncs el meu nom és Sònia i represento Àfrica Viva, que és una ONG que treballem bàsicament a Burkina Faso i hem fet algun projecte també a Togo. Fem projectes especialment adreçats a les dones. Nosaltres, per exemple, hem fet horts, que fa que les dones treguin un petit excedent econòmic venent els seus productes d'aquests horts i això permet que puguin escolaritzar els seus nanos, no?
Soc la Glòria Pérez i soc la coordinadora de l'associació Yamuna i nosaltres estem treballant principalment a Madagascar. El fet de que les nenes són les que primer doncs han de deixar l'escola perquè són les que s'han d'encarregar de la casa quan la família està treballant, és a dir, és un còmput de moltes situacions doncs les que fan que el tema de l'accés a la formació i el que això pot portar a la promoció cap al treball doncs els dificulta molt, no?
Jo em dic Irene, soc membre de Mundo Possible. Nosaltres treballem amb nenes a Kènia que estan a l'edat d'anar a l'escola però deixen d'anar perquè són de famílies pobres a zones rurals i no tenen diners per comprar compreses. I quan els ve la menstruació doncs deixen d'anar una setmana, després deixen d'anar una altra i al final els despengen i amb 12 anys potser deixen d'anar al col·le.
Soc la Carla Fernández, treballo a la Fundació Cívica Esperanza i col·laboro amb el projecte de Casa Terra. Actualment estem treballant al Nepal i al Congo. Al Nepal estem acompanyant la lluita de l'activista nepalesa Indira Ranamagar i la seva organització, que és Prisioners de Sinsters Nepal, i el que fa és lluitar contra l'existència de nens i nenes vivint a les presons del Nepal.
No és just que el lloc on naixem doncs condicioni la nostra vida. No?
Al final neixes on neixes doncs, per pura casualitat.
Tots naixem aquí, uns amb més sort neixen en una família més acomodada, altres no.
No podem viure en un món sapiguem que molt a prop nostre es viu dintre de la injustícia.
Creiem que no tenim més alternativa que lluitar per un món més just.
D'alguna manera hem de fer un mundo mejor.
El món ha de ser més just perquè tots hem de tenir la mateixa igualtat.
Les persones pobres viven menys i se ponen enfermes més a menudo que les riques, no? I dius, hosti, per què, no?
Si seguim per aquest camí, això és com una locomotora desbocada que va directe a l'abisme. Si no és més just, aquest món s'acaba.
I fins aquí el nostre temps d'avui. A partir d'ara ja donarem la veu i la paraula als més joves, als alumnes de quart d'ESO que s'incorporin a aquest projecte que vol girar el món, canviar les desigualtats i fer-lo més just. Molt bona tarda.
Tengo el ansia de la juventud. Tengo miedo lo mismo que tú. Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo. Pelo acrílico, cuero y tacón, maquillaje está en el corazón. Y al anochecer vuelve a florecer, lúbrica la ciudad. No hay en el mundo, no, nadie más dura que yo. Llevo sobrevivir mintiéndome. Ya sé tu mano bien a cantar, cuando un ángel te dijo al entrar: ven y elévate como el humo azul, los otros más amar. Y desgarrándome algo en mi vida cambió.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Maria Gisbert. La policia espanyola ha detingut 5 presumptes jihadistes a Barcelona i a Madrid, segons ha avançat La Vanguardia. Els investigadors tenen indicis que la cèl·lula desarticulada, que es movia entre totes dues ciutats, estava preparada per atemptar. 4 dels presumptes terroristes ja han passat a mans del jutge. A Barcelona s'han detingut 4 jihadistes i el 5è ha estat a Madrid, tot i que també vivia a la capital catalana. Segons fonts policials, durant l'escorcoll als habitants dels detinguts, els agents han trobat matxets i munició de calibre 9 mm, a més de diversos objectes que presumptament haurien estat usats per falsificar documents. Tot plegat, les detencions arriben després de diversos mesos d'operació policial, una operació coordinada pel jutjat d'instrucció número 6 de l'Audiència Nacional i la Comissaria General d'Informació de la Policia Espanyola. I canviem ara de qüestió. 3 emprenedors d'Osona aposten pel cultiu de pistatxos a la comarca. Tenen una plantació a les Borges Blanques i ara volen fer una prova en un terreny de Balenyà on preveuen plantar inicialment uns 4.